migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'altre dia va ser el dia que es commemorava, us donava visibilitat a aquests dies mundials que ens donen visibilitats a situacions que a vegades no tenen prou atenció. I quan no tenen prou atenció, quan parlem de malalties rares, és quan possiblement la inversió per la cura, per l'atenció, doncs perd, no? D'aquí el punt de dedicar un dia a X coses. L'altre dia va ser el dia de les malalties rares. En aquest cas, si us sembla, parlarem del retinoblastoma. Per entendre's i fer una definició molt, molt ràpida, el retinoblastoma seria un càncer d'ull. Bàsicament seria això, resumint-ho molt, seria bàsicament això. Evidentment porta altres problemàtiques molt més associades, però per entendre-ho d'entrada seria això. Parlem precisament amb el fundador i membre de la Fundació La Nineta dels Meus Ulls pare, precisament, d'una nena que pateix retinoblastoma. És el Joan Carles Castillo. Joan Carles, benvingut. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Hola.
He fet una definició molt simple del retinoblastoma. Dic que és un càncer d'ull. Seria una cosa així.
Sí. Bueno, el retinoblastoma és el càncer ocular més freqüent en infants menors de 6 anys. Mm-hmm. És un càncer que es desenvolupa a la retina. Mm. Vale? Creix a la retina perquè, bueno, dels 0 als 6 anys és un dels òrgans, no, que està en creixement. Mm.
Joan Carles, en el vostre cas, quan vau detectar tot això i quin ha estat el procés?
Bueno, nosaltres vam detectar una anomalia, de fet vam detectar un estrabisme estrany quan la nostra filla tenia 6 mesos. I el diagnòstic va arribar als 8 mesos. Mm. Primer, bueno, vam anar al pediatre, ens van dir que semblava que no era res gaire greu i ens van fer una derivació a l'hospital d'oftalmologia i llavors a l'hospital sí que en seguida li van veure el que era i ja acte seguit ens van derivar a l'hospital Sant Joan de Déu on ja vam iniciar el tractament i vam començar tot el protocol.
Com és el tractament d'aquest retinoblastoma?
Bueno, el tractament hi ha de diversos tipus i afortunadament cal dir que estem en una posició privilegiada perquè tenim hospitals que són pioners, jo m'atreviria a dir que a nivell mundial en els tractaments. Els tractaments poden anar, hi ha un gran ventall. En el nostre cas, el tractament va ser la quimioteràpia intraarterial. Vale? Mm. És una tècnica molt sofisticada que es tracta d'entrar un catèter per l'artèria de la ingle. Vale? Mm. I aquell catèter va pujant pel cos fins que arriba a l'artèria oftàlmica i allí s'injecta directament la quimioteràpia i això aconsegueix que el tractament pugui ser molt més precís, molt més fort i tampoc no afecta totes les altres parts del cos.
Molt més localitzat, sí.
En determinats casos, quan no s'arriba al pes òptim, doncs se fa una quimioteràpia sistèmica, però també hi ha altres casos doncs, de radioteràpia, sol ser l'últim extrem, però hi ha braditeràpia, inclús hi ha tractaments que són puncions directament a l'ull per injectar el tractament, hi ha infinitat de tractaments i afortunadament és un càncer que si s'agafa a temps sol tindre bon pronòstic. Sí que és veritat que hi ha casos que el tumor és molt agressiu i s'acaba la nucleació de l'ull afectat. Mm.
Com està la teva filla, Joan Carles, ara mateix?
Bé, sí? Sí, està molt bé, fem seguiment, demà revisions cada... Ara mateix anem cada 2 mesos, però bueno, el tumor està controlat i ella fa vida normal. Mm. Està molt bé.
En aquest cas estem parlant d'una d'aquestes malalties rares, encara que, com tu deies, hi ha un cert privilegi, entre cometes, perquè, com explicaves molt bé, hi ha doncs, hospitals de referència i pioners aquí a Catalunya, no? Però... Què cal? Tu vas posar en marxa la Fundació La Nineta dels Teus Ulls precisament per recaptar fons per la investigació del sí. Retinoblastoma.
Sí, de fet, el problema que ens trobem al ser una malaltia minoritària, és un problema que nosaltres també vam tindre, és el desconeixement dels símptomes. És a dir, els símptomes que té aquesta malaltia són molt clars. Normalment, els principals podríem dir que és la leucocòria i l'estrabisme estrany que nosaltres vam detectar, la leucocòria, és una llum blanca que s'aprecia a l'ull, que és com a molt evident i molt estranya, però s'aprecia doncs, quan, per exemple, entres en el cotxet a dins de l'ascensor, al canvi de llum, però sobretot també al fer fotografies. Aquella imatge dels ulls vermells que s'aprecia, sí, doncs, en el cas del retorn a l'estomac s'aprecia un reflex blanc, en més de roig és molt evident. El que passa és que si no saps la sintomatologia, doncs desconeixes i aquí va passant el temps. Llavors, en aquest aspecte, tenim oberta una línia d'investigació i també una de les línies de treball de la Fundació es dona a conèixer els símptomes. Ahí tenim diversos projectes, entre els quals la jornada de superheroïnes i superherois a les escoles, per la difusió dels símptomes, però també tenim un projecte d'investigació molt potent junt en una universitat dels Estats Units que es tracta de fer un software que permet o detectar la leucocòria o l'estrabisme, els símptomes del retorn a l'estomac, que a més són comuns a moltes malalties, en una foto. I la idea final és que este software se pugui traduir en alguna de les plataformes de xarxes socials, com Instagram, Facebook, que quan algú penja una foto li salta una alarma i li digui, ei, ves al pediatre, ves al metge, perquè aquí pareix que hi havia alguna cosa. No una alarma que t'estiguin dient, ei, ves que té un retorn a l'estómac, no, però sí que...
Cal una revisió.
Derivar a la revisió. Sí. I després, com que es tracta d'una malaltia d'origen genètic, sí que hi ha una segona part que no se sap ben bé què pot provocar l'alteració genètica del retorn a l'estómac al llarg de la vida. Llavors, aquí tenim focalitzada la segona gran línia d'investigació en retorn a l'estómac i el que intentam és aconseguir el projecte és la biòpsia líquida,
sí,
que es tracta, la finalitat és que aconseguir que en una analítica de sang se pugui detectar la presència d'un segon tumor. Vale? I, a més, que es focalitzo on està situat aquest segon tumor. Això faria que la detecció fos precoç i que el tractament també fos més fàcil. Això no només engloba el retorn a l'estómac, sinó que la informació que podríem arribar a tindre pues seria una revolució en un munt de tipus de càncer.
La web és fundaciolaninetadelsulls.org. Aquesta és, sí, la web, per si us vull informar. fundaciolaninetadelsulls.org. Vas decidir fundar precisament tot això? Vas decidir posar en marxa la iniciativa arrel del teu cas, suposo, no?
Sí, clar. Jo crec que quan te fan un diagnòstic així en una filla tan petita, pues, bueno, almenys en el nostre cas, vam pensar que això havia de ser el centre de tot i de fet ho era, i la manera de canalitzar-ho era fent una fundació i de no estar en els braços parats, perquè al final te sents que, bueno, que estàs treballant, no? I dius, ostres, és que tens la sensació de que estàs perdent el temps i que podries estar fent coses de cara al retorn a l'estómac. I a partir d'aquí vam decidir fer la fundació i dedicar-nos pràcticament íntegrament a la fundació i a la recerca.
A partir d'aquí, has descobert moltes més famílies que puguin tenir el mateix problema?
Sí. Al començament, sí que, a part del diagnòstic, el diagnòstic d'una malaltia o d'un càncer, no, en una tan petita, pues salta molt, i si a més en això li sumes que és un nom que desconeixes i que no havia sentit a parlar mai, pues això encara incrementa més tot el procés. I en aquell moment sí que és veritat que tot i que a l'hospital pues, res molt suport, sí que et sents una mica sol, no? Penses que això no li passa a ningú més. I la primera experiència que vam tindre, i que jo crec que va ser potser la font d'inspiració de tot, és que ens van passar des de Sant Joan de Déu informació sobre una trobada que feien a Alemanya, d'una associació que ja estava fundada i que ja tenia bon recorregut, i bueno, vam decidir anar cap a Alemanya. A la trobada ja ens vam trobar amb 80 famílies de retorn a l'estómac, i això la veritat és que t'obre les portes i t'obre un món nou, no? Perquè penses, ostres, pues no estem sols. I a partir d'aquí, pues, a la Fundació procurant fer el mateix, amb coneixent famílies tant de Sant Joan de Déu com de la Vall d'Hebron, com de fet són hospitals de referència on acudeix famílies de tota Espanya. I una altra de les propostes que fem és que cada any fem una trobada de famílies. Estem passant, la vam fer a Prades, i venen famílies de tota Espanya, i és un moment òptim per compartir experiències, trobat, i bueno, el fet de veure la gent que està acabada de diagnosticar un bebè, veure pues, persones que tenen 40 anys, que porten tota la vida en l'estomac, que fan vida normal, que formen famílies, que treballen, i bueno, doncs això la veritat és que dona molta energia.
Doncs senyor Joan Carles Castillo, fundador i membre de la Fundació de la Neta dels Meus Ulls, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de continuar fent difusió del retinoblastoma.